Al matí, amb Raquel García.
I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and glitz.
I ja sabeu que quan sona aquesta sintonia és senyal que volem conversar tranquil·lament amb alguna persona sabadellenca singular que ens aporta aquell punt de l'alegria de viure tan necessari a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep.
Bon dia, Raquel. Com estàs?
Molt bé. Doncs avui, il·lusionada, com una nena petita que ha sortit de l'estudi 1 de Ràdio Sabadell precisament per venir a un lloc màgic a conèixer la nostra convidada.
Com bé dius, un lloc màgic, un cel blau, mar, tramuntana, una miqueta de tramuntana, i un lloc paradisíac que d'alguna manera és un univers i que la nostra convidada d'avui ens farà, jo penso que gaudir molt. Una convidada que d'alguna manera ella ha anat a buscar la llum, les tenebres, la foscor, de la foscor ha anat a la llum, la claror, i d'alguna manera d'això n'ha fet doncs una forma de viure. Ha estat a molts llocs, no és una miqueta un cul d'angúnies, ha anat amunt i avall. I finalment doncs la trobem aquí a Saguarda, aquí a Cadaqués, i aquesta il·lusió que deies a Raquel doncs ens fa una gran il·lusió doncs trobar-nos amb ella i xerrar una miqueta doncs amb la nostra convidada d'avui.
Doncs vinga, va, fetes les presentacions, saludem a la convidada d'avui. És l'artista sabadellenca Fina Miralles, artista plàstica pionera de l'art conceptual català. Moltíssimes gràcies, Fina, per acollir-nos a casa teva, a Cadaqués.
Hola, bon dia a tothom, Doncs jo també contenta de que estigueu aquí i a la vostra disposició.
Doncs a nosaltres sempre ens agrada començar pel principi, Fina, perquè doncs ens expliquis una mica els teus inicis, la teva infantesa a Sabadell. Quins records guardes?
Bé, aviam, jo sóc filla de... La meva mare era de Balaguer, i diguéssim, era la meva àvia, la meva besàvia, i eren unes dones que tenien propietats de terres, i això les feia tindre un sentit de la honorabilitat, de la dignitat, de la gent que treballava la terra, tothom tenia que viure dignament. I llavors aquesta persona estava casada amb el meu pare, que ja era un burgès de Sabadell, i a casa meva doncs hem mamat d'alguna manera les dues vessants d'aquesta manera de veure el món. Jo m'he sentit sempre molt més unida a la meva mare que al meu pare, i d'ella he rebut un tros de terra que es diu Serrallonga, que està a prop de Gramunt. L'he tingut 25 anys i aquest tros de terra a mi m'ha portat fins a la profunditat de la naturalesa, fins al coneixement subtil de la vida de tots els éssers, dels arbres, de l'aigua, de la llum. I Sabadell ha sigut, bueno, perquè el meu pare era de Sabadell, doncs les dones segueixen en els homes, i he viscut, vaig estar a les Escolàpies quan era petitona, però després vaig seguir, vaig estar interna a Jesús Maria a Barcelona, com les meves germanes, com la meva mare, com la meva àvia, i després ja vaig anar, vaig fer Belles Arts, acabant el batxillerat, i en allà ja va ser un despertar cap a trobar altres persones que ovelles negres com jo, que de famílies de tot Catalunya, perquè l'Escola de Belles Arts llavors a Barcelona aglutinava Mallorca, València i Aragó, perquè hi havia a Espanya molt poques. Hi havia, em sembla, Andalusia, després a Madrid, a Bilbao i a Barcelona. I de l'Escola de Belles Arts, pues, jo em pensava que era una escola superior i va resultar que va ser molt decepcionant. A llavors, jo ara, contenta d'haver agafat les ensenyances d'una escola que era l'Acadèmia Greco-Romana, vull dir que t'ensenyaven a pintar i a dibuixar, los antiguos ropajes, l'anatomia, la descriptiva. Bueno, en el moment no podies més, però després arriba un dia que el de saber dibuixar, tu te'n dones compte de que la teva mà ella sola ho sap fer. I això és fantàstic, perquè tu tens tot un coneixement, diguéssim, de fer, d'aprenentatge, i això va ser el que vaig rebre de l'escola. De la meva mare vaig rebre aquesta cosa de viure la vida amb la veritat, o sigui, viure la teva vida de veritat, o sigui, viure més cap endins que cap en fora.
Perquè, és clar, estem parlant una miqueta, hem fet un recorregut així, que ens has explicat, que estem, la Raquel i jo estem aquí escoltant apassionadament, però poguéssim dir, vas a les Escolàpies i després, que és aquesta època que estàs a Sabadell, no? A Belles Arts ja, com fas Belles Arts, després ja, diguéssim, vas a Barcelona i ja agafes un altre tarannà, no? Diguéssim.
Bueno, jo visc a Sabadell.
Vius a Sabadell, val.
Visc a Sabadell. I llavors agafo el tren.
Val, agafes els catalans.
Clar, els catalans, que agafem tots els que anem a la universitat, els que van a treballar a Barcelona.
Que aquella època hi havia segona i tercera.
Sí, a tercera. Sempre anàvem amb l'abonament aquell de color marró, doncs cap a la tercera, i jo anava i venia cada dia de Barcelona.
Anaves i venies cada dia.
Sí.
I una cosa, vas néixer a casa o vas néixer a l'hospital?
Vaig néixer a casa.
A casa?
Sí.
Encara amb comadrona? I...
Sí, vaig néixer a casa.
I a casa sempre et van respectar, Fina? Et van deixar ser qui eres? Perquè això suposo que també et marca, no? Abans deies que de la mare vas heretar aquesta autenticitat, el pare era dentista.
Sí.
I em sembla que tu ja jugaves, transformaves també alguns dels materials que hi tenia. Com van viure ells el fet de que tu sempre has volgut, no?, ser artista? Crec que ja vas néixer sent artista.
Bueno, és que jo ja era jo, com tu ets tu, no? Tots naixem qui som.
Però això ho sabem? Ho sabem?
No, home, no sé si ho sabeu, però jo sí que ho sé.
Val, no dic quan ets jove o quan ets petit.
No, quan clar. Ets jove i petit no ho saps.
Clar.
Però sí que saps que tu ets un ésser que ho ets des de l'inici de l'existència teva.
Des del primer alè, no?
Sí, des de dintre del seno de tu madre.
O sigui, els pensaments de la mare també, és clar.
Home, tu ets la mare, llavors.
Clar.
Tu no existeixes encara com a ésser... Però, bueno, tu neixes de què? Mira si hi ha milions de dones al món. Per què neixes d'aquella? Perquè és d'aquella que has de néixer. I jo vaig néixer de ma mare perquè era la mestressa de Serrallonga, perquè jo i Serrallonga érem la mateixa cosa. No sé què m'estaves...
Et preguntava per això si els pares sempre van respectar doncs aquest jo, no? Que ara explicaves, aquesta suma de totes les fines.
Aquesta fina,
sí. Bueno, no solament jo, sinó que... casa meva ens van respectar com a persones. No eren fills seus, sinó que eren persones. Jo, la Maite, el Toni, la Celi, ens van respectar tots, perquè casa meva era una família, érem marcianos en l'Espanya i en la Catalunya dels anys 50 i dels anys 40, perquè els meus pares tenien una visió europea. Ja havien viatjat molt, la meva mare havia viatjat molt amb el seu pare, que era diplomàtic i havia estat per tot arreu, i llavors ja eren persones amb un concepte de la vida i de les coses. Vull dir que ara Ara començo, inclús ara hi ha gent que diu, fina, quina sort que has tingut, no? De tindre uns pares que et respectessin com a persona. No respectessin, sinó que tu eres una persona. Tu eres... I jo me'n recordo que el Mas, que era la finca de la meva mare, allà pues, quan venien del tros i hi havien... i encara era un mas que hi vivien els avis, els fills, les dones dels fills, l'oncle, els petits, i jo i tots vivíem junts i parlàvem junts, i jo era petita però jo ho entenia. No hi havia la separació dels vells amb els vells, els joves amb... Això, vull dir, el nostre món és una brutalitat, el que ha passat.
Clar, perquè gairebé es feia criança en tribu, que això també és molt important.
Tot un conjunt, no? Tot un conjunt,
Josep,
de persones.
Hem de destacar això, doncs, aquesta llibertat en una època, en plena postguerra, també una època complicada.
Una època complicada, una època gris, una època doncs, que no era fàcil, i que el que diu la Fina, no? Que ella va tenir doncs, aquest entorn, no? D'aquests pares doncs, viatjats, o aquests pares doncs, que d'alguna manera respectaven, no?
Clar, ells van viure la guerra... La Guerra Civil, es van casar just abans, i diguéssim, la societat que hi he viscut sí que era una societat grisa, trista i morta, però a casa meva estava viu, i a casa meva es parlava, i a casa meva es respirava, i a casa meva vivíem, era un nucli que inclús la gent em deia, Fina, però quins pares tens? Perquè els meus pares... I nosaltres parlàvem.
Clar.
A casa meva es parlava.
Estem parlant
de... Es parlava de tot.
El carrer Sant Quirze, no? Estàveu allà al carrer...
Sí, estàvem al carrer Sant Quirze.
Al carrer Sant Quirze, sí. Llavors hi havia la plaça, bueno, que encara hi és, a la plaça
com
de
era, Martínez. Com era Sabadell
com
en
era
aquella època, no? I també, doncs, penso com era, doncs, ser persona en aquella època, quins jocs, quins records guardes.
Jugaves al carrer encara, per exemple, quan anaves a les Escolàpies, anaves a peu... Recordes?
Anava a peu i m'acompanyava la Paquita, que era la meva nani, no? Perquè a casa meva també... Ells van tindre els fills, però llavors tenien les tates i les... Bueno, s'ho van muntar molt bé perquè els meus pares, cada un tenia la seva vida. La meva mare tenia un despatx, el meu pare també. Vull dir, és molt difícil. Érem una família gens pinya. Érem persones adultes, quasi... que vivien juntes.
Cadascú el seu món,
d'alguna manera. Sí, la seva vida, cada un amb la seva vida. I llavors la meva mare a la Paquita li va dir, la Fina, ara ja hauria de tindre 5 anys o 5, li va dir, la Fina ha d'anar sola al col·le. No, que jo no me n'enteri que... Perquè la meva mare, bueno, venga, va... Hem tingut molta sort, amb la meva mare, perquè sempre endavant, i fes. I la part de la infantesa, amb el Toni, que és el meu germà, que ja és mort, estàvem junts, i hem rigut molt, hem fet moltes tonteries i moltes porqueries, de jugar a fer porquerisses. I a casa meva hi havia un pati molt gran, i llavors sí que venien els nanos del carrer o els veïns venien a jugar a casa. I fèiem cabanyes i fèiem de tot. Sí, no, una vida molt bonica, la
molt
veritat,
bonica.
I
llavors tiraves carrer Sant Quirze amunt, Sant Fèlix... Cap
no, i llavors jo agafava carrer de la Rosa...
Carrer de la Rosa...
Travessava carrer de Gràcia, carrer de la Rosa, sortia al passeig, agafava el carreró aquell, i ja Sant Josep, es diu, el carrer de
exacte,
les Escolàpies...
Exacte, les Escolàpies,
que encara
hi són.
I allà,
encara
sí,
hi són.
Sí.
Bueno. I anem viatjant cap a l'adolescència,
sí.
Perquè amb la teva trajectòria vital i professional necessitaríem 7 alegries de viure. Fina, parla'ns d'això, de quan entres en el món de l'art, no? Després d'aquest pas per estudiar Belles Arts, no? I per també, doncs, em sembla que doncs, acabar també una mica desencisada, no? També del món acadèmic. Com comences també doncs, a descobrir doncs, com volies entendre i viure l'art?
No, bueno, tu no vols res, Jo no era aquesta cosa, sinó que la vida també t'hi va portant, perquè les coses de la vida es posen tot molt bé perquè tu És com si t'anessin preparant el camí, com si t'anessin empenyent, no? Jo no vaig decidir mai a la meva vida de fer el que vaig fer. L'únic, doncs, com que a casa la Fina era ja l'artista, doncs pues, l'artista. I acabar Belles Arts, que vaig acabar fins al nas...
Per què? Fer... Per què vas acabar fins al nas?
Home, perquè, per exemple, dibuix del natural, el número 24, escolti, per favor, que jo ja tinc 20 anys, el número 24, i, bueno, no sé, et tractaven com si fossis burro.
Ja.
I llavors, pues, jo quan vaig acabar Belles Arts vaig fer una peça perquè estàvem comedians, sí. I estava a la Baixa de Sant Pere amb la Nita, i també coneixia el Robert Llimós, que eren veïns, i la Montse Torres, i van dir, fem una cosa a Hospitalet. Jo vaig dir, ah, vale, si vols fer alguna cosa, dic, bueno, vale. I vaig fer una taula que es deia Natura Morta per carregar-me les natures mortes, que hi ha, diguéssim, dos estils. No? Els bodegons són pots i olles i draps i coses així, i les natures mortes són flors, són fruites, una llebre, un conill, que tot és tot... hi ha tot un moviment de natura morta, no sé en quin segle és, que hi ha calaveres i que hi ha tota aquesta cosa. Vale, i a partir d'aquí, el Cirici es va que li va preguntar en el...
Que el Cirici era un crític d'art que quan va veure precisament aquesta obra teva, no?, que feia aquesta crítica, va fer una bona ressenya, no?
Bueno, el Cirici... Nosaltres vam existir gràcies al Cirici, que escrivia El Serrador, que és la publicació de l'Abadia de Montserrat. I ell anava escrivint sobre totes les coses que es anaven fent, i gràcies a això vam existir, perquè érem quatre gats. I llavors el Cirici el va preguntar a l'Antoni Muntades, perquè jo firmava Josefina Miralles. I diu, i aquesta Josefina Miralles, perquè ell va veure la peça... Hi havia sorra, petxines, aigua, algues, i va dir, hosti, això és collonut, és una platja. I ell se la va fer en la platja. Vale. I llavors, bueno, em van trucar, vaig anar a veure el Cirici al seu despatx, i perquè hi havia una escultora a Madrid, una escultora que es deia, o que es diu, em sembla que està viva, Josefina Miralles, i el Montes li va dir, és una escultora, no és una senyora gran que es diu Josefina Miralles, tal, tal. I bueno, llavors amb el Cirici ja vam entrar a xerrar, i amistat, i per sempre, per sempre, per sempre. I jo, a partir de llavors, vaig anar fent coses. Vaig fer lo de Sala Vinson, de les naturaleses naturals i l'artifici.
Recordem que la Sala Vinson també era la sala aquesta que hi havia a Barcelona, que també era una botiga, no?
Exacte. Sí, Vinson era una botiga. Exacte. I la sala era l'antic taller del Casas.
Exacte.
Que era el, bueno, taller, estudi, amb uns vitres, bueno, amb el Ramon sanital, Casas.
El Ramon Casas.
I era fantàstic. I la Sala Vinson, pues, va començar a fer... aquest tipus de coses.
Que estava a dalt de tot de Passeig de Gràcia, no?
Sí, a dalt de tot. Passeig.
Però explica quines coses, quines accions, quines propostes fèieu a la dècada dels 70.
Bueno, llavors el Vigues Luna va estar parlant amb els comedians i va dir, mira, farem una cosa aquí a la Vinson, que jo posaré unes taules una mica impossibles, però a mi el que m'interessa és que vosaltres, o sigui, els del món del teatre, feu en els espectadors d'alguna manera finament, els aneu interpel·lant a veure què és el que passa. I bueno, llavors, pues, com que jo estava en comediants i amb la Nita també estava per allà, i el Fernando Mat em va dir, Fina, tu ho fas? Això? Dic, sí, faig. I em vaig dir, bueno, pues fem l'exposició, que va ser Naturaleses Naturals, Naturaleses Artificials, que vam fer una acció que era el vol de coloms, que van volar els coloms, menys tres que estaven dissecats a dins de la gàbia aquesta que els transporten, i hi havia un poema que deia, si li hagués tallat les ales seria meu, però llavors ens hagués deixat de ser un ocell. I això és un poema d'un poeta basc, però no sé el nom.
Que preciós.
Sí.
El buscarem.
Sí, en el catàleg de Sabadell hi ha el nom del poeta.
Clar, l'Amat era el de la Vinson, no?
El Ferran d'Amat era el de la,
el de la,
sí,
Vinson.
El de la Vinson. Sí. I llavors, pues, allà vaig fer això, el que és natural i l'artifici, no? El natural, que és tots els elements, hi havia pedres, petxines, terra, un sembrat, una porta on hi havia un llaurer i una altra porta on el gesp era de goma, l'animal dissecat, la planta de plàstic. I també vam fer una acció, bueno, vaig fer tota una pel·lícula, vam fer, com ho va fer l'Andreu Sitjada Esparreguera, que eren els fenòmens atmosfèrics que no es podien posar a l'espai i naturaleses que no es podien portar a la sala, que eren els xipresos, els arbres, els rierols i tot això. I això s'ha anat fent, ho hem fet al MACBA, ho hem fet a Suècia, al Marabú Parken, i bueno, la gent, els suecs precisament, s'han quedat meravellats, diu, perquè això té 50 anys, Fina, i és tan d'ara, està tan encara. I quan vaig fer l'exposició a Vinson, que els de la TV3 van venir i em van preguntar, senyora Miralles, ara vostè que veu aquí tota la seva obra i tal, tal, què és el que sent? I la contesta esperada era, doncs, estic molt emocionada i molt contenta per aquesta exposició i tal, tal. Jo vaig dir, jo el que veig és que està viu. És que l'interessant és que estigui viva l'obra. Per mi, quan l'he fet, però pels altres, quan la veuen. I era molt maco perquè la Teresa Grantes, que és la que va a la comissària de l'exposició, em deia, Fina, hi ha moltíssima gent, però la gent parla. No ho havíem vist mai, com la gent parla entre ells, gent que no es coneixen, i gent que surt ple d'alegria dient una altra manera de viure és possible.
Ara, mirat en perspectiva, Raquel i Fina, clara, podem veure perquè tenim... Tens un bagatge, no? Però això, clar, això als 20 anys que devies tenir, o sigui, com arribes, no? Diguéssim, arribar a fer aquesta, a plantejar aquesta visió, és un cop, no? Perquè, clar, mirat en perspectiva, sí que tens tot un camí fent, no? Però
és molt fàcil, perquè jo vinc d'allà. Vale, jo el que feia, les accions de les relacions, era pujar als arbres, revolcar-me a la sorra, tapar-me amb terra... Tot això ho havíem fet al mas, amb la palla... Amb...
Allà a Serrallonga, és el que
no, feia. No, al mas tallat, a la mas tallada, que era la finca de la meva mare. I què dius?
Ara és molt fàcil, no?, que arribi a la gent, però vull que ens expliquis la filosofia al darrere, no?,
exacte,
de l'art conceptual. Per vosaltres, per aquells artistes d'aquella època, no?, ara penso també amb la mostra o l'acció també de les imatges del zoo, quin era el vostre objectiu? O sigui, vosaltres com enteníeu, com vivíeu l'art?
Aviam, jo no sé com els altres ho vivien, eh? Però jo, quan tenia, diguéssim, que pensava una cosa, perquè és el món de les idees, ¿vale? El catàleg de Sabadell diu de les idees a la vida, justament, es diu l'exposició. I el món de les idees és, a veure, Fina, això, com el més senzill possible, el més fàcil possible. Sempre, eh? Ha sigut la meva cosa. I llavors jo pintava translacions. Pintava un xiprer dins del mar, pintava... I deia, hosti, això queda surrealista. I una veueta a dintre meu va dir, Fina, fes-ho de veritat. Posa l'herba flotant al mar, fes la duna, penja les pedres dels arbres, fes-ho de veritat. I, bueno, i llavors, després de lo de Vinson, vaig fer les translacions. ¿Vale? I una cosa et va portant a l'altra. I després... Passa que te'n dones compte que nosaltres, éssers humans, ens creiem egocèntrics, antropocèntrics, eh? I llavors nosaltres la naturalesa sempre està tot al nostre servei, no? Tant els arbres com la terra, com tot, i aquí va vindre l'ú de la crítica dels zoològics que van néixer amb el colonialisme. El primer zoològic en el món va ser el zoològic de Londres, perquè doncs arribaven els anglesos amb un lleonet que és mono lleó quan és petitó, i llavors aquell lleó es feia gran, l'elefantet i la pantera, i llavors el lleopard, i llavors, vinga, van fotre els zoos. Però el zoo és una cosa, i llavors era una crítica del zoo, eh? Abona la paret a tot al voltant de l'espai de la galeria de la Sala Vinson, sí. També hi havia fotos del zoo de Barcelona, on penseu que en aquella època hi havia un tigre tancat en un espai de 4x4, no arribava.
Imagina't, una res.
No, res, sempre el mateix gest, un estrès total. Bueno, era una cosa, els zoològics haurien de desaparèixer, però lo mateix que el circ. Tota aquesta utilització d'animals i de la naturalesa al nostre servei, no? Això...
Per això ens agrada, perquè era una crítica, era una manera de fer art, però amb un activisme gairebé polític en aquella època en què avui dia hi ha, doncs, evidentment, no?, moltes propostes, molta gent que defensa, no?, els animals, però també era una acció que ens semblava interessant destacar i que, de fet, també volia, Fina, tornar a Sabadell i que ens expliquessis la vinculació amb la Sala 3 de l'Acadèmia de Belles Arts.
Clar, que diguéssim de la Vinson, després bé, passes a Sala 3, si no diem malament, no? Més o menys, no?
No,
Sala
mira, Vinson... ara us ho explico, perquè és molt senzill.
Sí.
En la peça de la natura morta hi havia un pot amb algues i un pot amb aigua, ¿vale? I llavors va vindre el Pep Domènech un dia a casa, que no ens coneixíem, i em diu, Fina, tu poses coses a dins de pots? Dic, no, això només són aquests pots i tal. Diu, perquè jo poso coses a dins de pots. I dic, ah, sí? Dic, ah, doncs, vale, estupendo. Diu, mira, per què no vindries a Sala 3? Perquè som... I aquí va ser... Bueno, vaig començar a anar. I llavors, bueno, què farem? Doncs fem això i fem allò, i ara anem a buscar aquest, i que faci tal cosa i que faci tal l'altra.
Doncs mira, en Pep Domènech tampoc no ha volgut deixar passar l'oportunitat de deixar-te un missatge. Escolta'l.
Vale. Hola, Fina. Sóc en Pep Domènech. Quan de temps sense veure'ns, anys, com ens sol passar, i no és pas cosa de l'edat, sinó de naixement, no recordo quan ni com ens vàrem conèixer. El que sí que recordo molt i molt són les teves exposicions a Sala 3 i a Vinson, amb obres plenes de denúncia i rebeldia, però sobretot radicalment feministes, ecologistes i animalistes. Ara que sembla que aquestes coses es descobreixen, tu ja hi eres als 70. Recordo les fotografies fetes al pati de la casa del carrer Sant Quirze, tot preparant material per a l'exposició que faríem demà de l'Utrilla, tu, el Jordi Pablo i jo mateix. Aquella exposició itinerant per Catalunya entorn del costumari català. La nostra ha estat, o almenys per a molts de nosaltres, una generació en què hem tingut una vida plena, passant dels temps en què tot era en blanc i negre al Technicolor. I ara, en aquests temps confusos, podem mirar enrere sense melangia. Et sento a prop i sols ens sap greu no poder-te veure ara mateix. Sí que puc, però, enviar-te una força abraçada i un petó i dir-te estimada. Que tinguem sort.
Hosti, Pep, gràcies, eh? Jo també me'n recordo, de les accions de cobrir el cos amb palla, que tu vas fer les fotos, i et recordo de molt també de les reunions de Sala 3 a casa teva, que jo arribava sempre massa puntual i encara estàveu sopant amb el gat que rondava per sobre la taula amb els teus pares, i me'n recordo de moltíssimes coses, i tu també eres una... D'alguna manera érem persones ferèstecs, nosaltres. I em sembla que d'alguna manera ho continuem portant.
Tenim un record al Pep Domènech, no?, d'allà del carrer que havia... Ara està a Barcelona, que estava allà al carrer Puigcerdà, darrere la plaça del Vallès.
Sí, exactament, exactament.
Doncs m'imagino que era una època també d'alegria, no?, de compartir, de coneixença. També volia destacar, Fina, que va ser també la primera en participar a la Bienal, no?, la primera dona de l'estat espanyol a la Bienal de Venècia.
Bueno, és que aquell any la Bienal de Venècia era el lema de la Bienal, cada Bienal té un lema, no?, era la naturalesa de l'art i l'art a la naturalesa. I llavors a Espanya no hi havia ningú. És que no hi havia ningú. Això era el 78. I llavors, pues, em sembla que van anar el que deuria ser el president del També va ser el primer any que el govern italià va invitar el govern espanyol, després del franquisme, a participar a la Bienal de Venècia, que havia estat el pavelló aquest, no sé, 40 anys tancat, sense participar-hi. I llavors pues, algú va anar a la Fundació Miró, que hi havia el Francesc Vicenç, el director.
Francesc Vicenç, el gran Francesc Vicenç.
I llavors van dir, bueno, que... Qui hi ha, no? Doncs, pues, bueno, la Fina Miralles, i sí, sí. I ben, vaig fer una peça que es deia Mediterrani d'Estim, amb la idea de... un espai era com l'úter matern, estava el terra cobert de sorra, i llavors al mig hi havia una llosa que deia vola gavina, estigues alerta que l'home ja és aquí, i a sobre era com un altar, i a sobre hi havia una guineu amb un tret foradat a la pell. No? La pell d'una guineu, no una guineu. I bueno, i això pues, va ser, no és que fos per dona, sinó va ser perquè era l'única artista que feia treballs a la naturalesa.
Uh-huh. Amb aquesta temàtica. Ara començarem a viatjar, perquè has viatjat pel món i també volem descobrir aquesta faceta, sí. Però abans m'agradaria que ens expliquessis també, Fina, aquest concepte que tu destaques moltes vegades d'invisible no vol dir que no hi és.
Bueno, és que la paraula mateixa ho diu, visible i invisible, no? Què vol dir invisible? La negació del visible. Mira, ara entre tu i jo hi ha la mirada. Que hi ha dues línies? No. Que es veu la mirada? No. Però de ser-hi sí que hi és. Bueno, mira la veu. No es veu pas la veu. I no es veuen pas els sentiments.
Però hi ja, són.
Però hi són. Doncs el món de l'invisible és aquest món que a simple vista no es veu. Ara, si tu aprofundeixes, hi ha diverses, diguéssim, tota la vida té diverses nivells.
Profunditat, sí.
La visió, Buena Visión, Vision Lab, tenga Buena Visión, comprime a mi les gafes. Després tens la mirada on transmetes el sentiment, que això és tan, tan important, que des d'antic diuen que la mirada és l'espill de l'ànima, però és que on transmetes els sentiments tots, perquè també pots mires amb ràbia amb algú i també li fots. Després hi ha la percepció, que és aquesta cosa d'anar més, més profundament cap a el que estàs mirant. Vale? I aquí amb la percepció tu ja veus molt més que el simple vista, molt més. I allà entres en el món de la relació, que a la naturalesa, que és fantàstic, com tot s'interrelaciona. I després encara hi ha un altre nivell, que és la contemplació. I la contemplació tu desapareixes i tu formes part d'allò.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. És...
Anem a pair totes aquestes reflexions que han fet. Nosaltres sempre demanem als nostres convidats que posin una banda sonora a l'alegria de viure. Viatgem a través d'aquest llenguatge universal que és la música i seguim viatjant a través dels teus records, Fina. Gràcies, Fina, per aquestes recomanacions. Jo dic avui que una banda sonora serà brutal. Els nostres oients espero que gaudeixin com nosaltres. Per què l'has triada? Això és alegria.
Sí, perquè ara si els oients poguessin veure, bueno, que ho veuen, perquè és això, que és el que deia la Fina, és invisible, però estàvem
però
aquí.
Però hi és, avui hi som hi amb hi els nostres oients, com sempre.
Ballant, ballant.
Fina, parla'ns dels viatges, del teu viatge, sobretot, jo crec que molt important, Amèrica del Sud, no? Vull que ens parlis d'aquest viatge, d'aquesta introspecció d'un arbre el més gran, que ja em sembla també a Buenos Aires. Explica'ns el que vulguis d'aquells anys, bueno, d'aquells mesos, no? Perquè va ser un viatge, em sembla, d'uns mesos.
Bueno, faig un preàmbul. Es mor la meva mare, que jo tenia 25 anys, al cap d'un any i mig es mor el meu pare, s'acaba a Sabadell, i llavors me'n vaig a viure a Barcelona. Vale. A Barcelona conec una persona que és argentina, i després, ja quan deixo Barcelona, ens n'anem a aquest viatge a Sud-amèrica, que jo venc un tapís del meu avi i tinc els diners per poder marxar. Tot el que tenia a Barcelona ho portem a Serrallonga, els quadres i totes les coses, els mobles i tot, i bueno, i marxem cap allà. Llavors, clar, això de... A nivell, diguéssim, personal, jo havia tingut una inflamació de la glàndula mamària, havia estat al clínic, m'havien netejat, havia sortit tota la porqueria, però jo encara sentia, em deien, senyora, està bé, ha de fer una mamografia cada any, però està bé. I llavors hi havia la Paca Generó, que és una amiga meva també de tota la vida, em va dir, Fina, jo vaig amb una homeòpata, perquè a Barcelona hi havia dos o tres, perquè això del franquisme ens ha deixat a zero, de tot, i llavors la Pilar Quadrat, i vaig anar-la a veure i va dir, home, si vas a Argentina, si vas a Buenos Aires, vés a veure el Pesquero, que és el nostre mestre, i home, i tant. Bueno, i a l'arribar, amb l'Anna Díaz, a l'Argentina, hi vam anar, i vaig tindre la visita amb ell, i en allà jo vaig plorar el que no havia plorat en la meva vida, i en allà em va donar, no sé, 100.000 d'això de natrum muriaticum, i vam començar un viatge de Buenos Aires cap a Còrdoba, de Còrdoba cap al nord d'Argentina, Salta, Jujuy, i llavors ja entres a Bolívia, que entres... bueno, jo havia viscut l'Espanya dels 50, però els europeus ja no passen. I llavors no passen perquè no hi ha llum, no hi ha aigua, no hi ha res. En el viatge hi ha un viatge en tren que va de la frontera argentina fins a La Paz, i just passar la frontera, perquè va pujant això, agafen el mal d'alçada, que és cagarrines, vòmits i febres, i llavors anem a un restaurant. Bueno, jo anava amb una argentina, que sabia com es tenia que passar les fronteres, com teníem que amagar els calés.
Portaves una bona guia.
Que es podia dir que és el que no es tenia que dir. No, no pots entrar amb una presó boliviana, perquè també et foten la coca a la butxaca. I llavors anem a un restaurant i què voleu? Jo dic, mira, tot el que mengen aquells... I vull dir, i el té de coca, sí, perquè jo vaig dir-me, Fina, en el moment que tu no puguis menjar el que menja tothom, has de tornar, perquè si tu no pots menjar el que menja tothom, doncs no pots continuar. I jo, hosti, tu, el dinar aquell, collonut, vaig anar al lavabo, vaig fer pipi, vaig fer caqui, i ziu, tu, perfecte, vam agafar el tren. I aquí ja vaig tindre una experiència que un altre dia us explicaré, que ara no ve l'assumpte, i arribem a La Paz, i de La Paz ja vam començar, vam agafar un tren cap al Titicaca, primer vam fer... No, em sembla que ja vam anar cap al Titicaca, i vas trobant gent, vam trobar un brasileny que anava a mantenir, ens vam anar a mantenir, de mantenir després vam anar cap al Perú, del Perú vam anar a Machu Picchu. Bueno, el viatge es anava fent, i vam tornar, bueno, jo vam arribar a Argentina al novembre i vam marxar al maig, o una cosa així. Vull dir que a mi el que em va costar en aquest viatge, jo em vaig tornar humana, em vaig tornar com tothom, perquè, a més, en allà, quin collons volia dir ser la Fina Miralles o la filla del dentista de Sabadell? Allà eres qui eres de veritat.
Déu-n'hi-do.
Suposo que tots els viatges ens transformen, però, clar, en aquest cas, viatjar amb aquesta llibertat. I, a més, he llegit que no vas fer cap fotografia, que no vas deixar cap imatge, no?
No.
Vas...
no.
Tot estava,
a la mirada,
no? A la mirada,
vivint-ho.
Vivint-ho.
És que en aquesta època de xarxes socials em sorprèn molt. Saps?
Sí, no vivint-ho. I a partir d'aquí...
Tu eres la xarxa, tu mateixa.
Sí, i és això. No és copiar el que veus, sinó viure el que veus. Viure. I després això té un procés i després surt de la manera que surti.
Uh-huh. I clar, després un sempre vol tornar a casa. I vas tornar.
Sí, bueno, vam tornar perquè es tenia que tornar. Però en aquest tornar... A mi em va costar, però vaig dir, fins a qui més ho necessita, tot aquest món dels sentiments, d'aquesta relació amb el primogeni, amb l'indígena, amb la naturalesa, amb l'aigua, amb els arbres, amb tot això, érem nosaltres els que més ho necessitàvem, perquè ja ho tenim molt perdut, eh?
Sí. I llavors tornes ja cap aquí, d'alguna
torno
manera...
Torno cap aquí i llavors comença tot un periple cap al nord d'Itàlia, a casa del Sandro la Gemma, després amb el Michel Godai, que un dia el vaig conèixer a Barcelona, que va trucar a l'interfono, uh-huh. I vaig dir, bueno, pues queda't a dormir a casa, i després em va dir, Fina, hem esquatat una... no sé com es diu en espanyol això de... els ocupes, no? Hem ocupat una fàbrica de porcelana a Montreuil, no sé què.
Uns ocupes.
Sí. Bueno, sí, érem ocupes, però francesos amb corbata i d'això, saps? Ho van fer molt bé. I després d'això vaig conèixer la Marie i ja em vaig quedar a la Rimons, al 5è arrondissement. I llavors va ser París a peu... botiguetes, llibreries, cafès, i París és una ciutat, els jardins, els parcs.
Fantàstic.
Que bonic, París, o sigui, jo crec París, que, Josep, París, anem és... viatjant, posem una mica de música,
posem
va, anem a viatjar
música,
fins a França.
Home, i a més, París, els llums...
De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche. Quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France, cette terre de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige.
Fina, explica'ns qui canta i què explica aquesta cançó, perquè t'hem vist emocionada, són molts els records. Avui l'alegria de viure, ja et dic, que és com, doncs, un viatge emocional.
Aquest viatge màgic, no?
Bueno, jo m'emociono molt ara que sóc velleta, eh? Pues el Jean Ferrat, que és aquest cantant, que és una veu i és un poeta, jo el vaig conèixer a través del Toni, del meu germà. I bueno... I aquesta cançó, i moltes altres d'ell, bueno, és una persona que m'emociona profundament, perquè aquesta persona que és morta també, uh-huh. Aquesta persona, és que tots són morts, perquè l'Elis Regina és morta, va morir molt jove, el Jean Ferrat és mort i la Mercedes Sosa també. Vull dir, és que jo sóc del segle XX, clar, llavors ens van enterrant. I el
som, fem... som del segle XX,
som,
també.
Som del segle XX,
Raquel. Som del segle XX.
Segle
XX,
sí,
som del segle XX. Bueno, som intemporals.
Exacte.
Sí.
Però sí, arriba un moment, no?, quan veus que tothom va marxant, que et suposo que també et fa reflexionar, no?
No, bueno, és normal. És uns neixen i els altres moren, si no és impossible. Exacte. I el Jean Ferrat, pues, és únic. És una persona que heu d'escoltar la seva música i les seves paraules, eh?
I això que explica aquesta França de la llibertat, no? Que encara vas a París i encara ara, des d'abans de la pandèmia, però que Clar, també perquè respira França. França és un lloc especial, jo, almenys per mi també.
I m'imagino que a nivell artístic, no? En aquella, doncs, en aquell espai, no? Ocupat, no, fent aquells tallers amb aquells artistes.
A nivell de persona. A nivell de persona, qualsevol persona, eh? No cal ser artista. La primera cosa, l'amor cap a la cultura, el cuidado cap a la cultura i cap a tot, i tu ho veus en la Biblioteca de França, els museus, i després tens el respecte cap als altres. Que això ho trobes molt a faltar molt després, eh?
I aquesta
quan
cançó
tornes. I llavors la cosa de França, hi he estat 10 anys.
Déu-n'hi-do.
I hi ha un procés que és el de desarrelar-te de la teva de cultura. I això és molt dur, eh? Molt difícil, perquè el que migra és el que deixa el seu cor, el seu amor allà. I llavors tu t'has de fer de nou. L'aire és nou, és un altre llum, una altra cuina, una altra llengua, un altre aliment, una altra manera de pensar, una altra manera de veure el món, una altra cultura, una altra manera d'entendre les coses. I aquesta cosa de fer-te, d'obrir i d'enriquir-te amb una altra cultura, et dona la verdadera llibertat de ser qui ets. I llavors tu tornes al teu país al cap d'un temps i, bueno, jo he nascut a Catalunya, però jo sóc jo. No sóc catalana, ni sóc francesa, però puc ser de la Xina, puc ser de Sud-amèrica, puc ser de Tombuctú, puc ser d'allà on estic. Però aquí a Cadaqués no sóc cadaquesenca, sóc la Fina que viu a Cadaqués.
Sense paraules, sí, no és...
Però s'ha de viure. És difícil, eh?
Sí, oi?
És molt difícil desarrelar-se. És com un arbre que té les arrels a l'aire, eh?
I ens han de desarrelar, diguéssim.
Home, hi ha una certa edat que és impossible.
Val.
Perquè una cosa és desarrelar-te als 18 anys o als 20, molt més fàcil, perquè a Suècia hi havia molta gent, a Estocolm, catalans, eh? Però gent jove, clar. I gent que fa 12 anys, gent que en fa 15. I ja t'hi fas del puesto on arribes.
Doncs nosaltres volem tornar a les arrels, a Sabadell, perquè després tornes al carrer Sant Quirze. I vull que ens parlis d'aquesta etapa, no? També de llum, on trobes una persona, jo crec, molt especial també a la teva vida, un amic, el Joan Serra, el mestre de l'art del vitrall.
I la Dolors Guixà.
Sí, un també.
Són dues persones per mi, eh? No són una parella ni són un matrimoni. Quan torno de França, me'n vaig un any a Sitges a prendre el sol i a banyar-me al Mediterrani.
Buscant el mar.
Sí, perquè jo estava a prop del mar. Me'n vaig anar de París a Normandia. Però era el mes de juliol i encara tenia el traje de bany completament sec. I allà la flot s'aflota, cau, bueno, si no és el de matí és el vespre, bueno, sempre plou. I és molt maco, és molt verd, hi ha uns arbres i d'això, és extraordinari. Normandia és molt bonica, eh? I llavors em truca una amiga meva, l'Anna Díaz de Sud-amèrica, l'Argentina, que és clar, amb 10 anys, cadascú fa la seva vida. Sí. I dic, com és que truques? Diu, és que he somiat amb tu dues vegades, què és que estàs bé? Dic, sí, dic, però estic començant a pensar de tornar cap a Espanya. I diu, ah, doncs mira, nosaltres estem fent els mercats, els mercadillos, sí, i tenim una furgoneta, si vols et venim a buscar. Dic, hosti, vale. Diu, tu pagues el seguro, diguéssim, de França, per si ens passa alguna cosa? Sí, home. I ens pagues la benzina de venir-te a buscar i d'això? Dic, sí, vale. I llavors va vindre amb tot de gent, elles van agafar el tren i van tornar, i nosaltres vam agafar tota l'obra tota l'obra va encarregar-la i cap a tornar. Vaig estar un any a Sitges i després me'n vaig anar la meva germana gran, la Celi, era la propietària del carrer Sant Quirze, i em va dir, Fina, si vols estar-t'hi, dic, vale, pues sí, ara sí. I vaig em vaig instal·lar allà, i llavors a sota casa hi havia un restaurant que es deia Calafina.
Exacte.
I sí, el Joan i la Dolors hi anaven a dinar, i jo també, i a partir d'aquí ja vam començar a xerrar les sobretaules i tal.
Doncs escolta el mestre de la llum, el Joan Serra, amb qui has compartit moltes converses, que també t'ha deixat un missatge.
Fina, com estem? Sóc el Joan i m'han dit que parlés una miqueta de on ens vam trobar, no? I realment, jo l'únic que puc dir és que va ser quan vas tornar a viure al carrer Sant Quirze, allà on havies estat a la infantesa, i llavors ens vam començar a fer, la Dolors, tu i jo, inclús va haver-hi moments que quasi bé dinàvem plegats cada dia, eren moments, no només les estones de dinar, sinó després, a mitja tarda, poder ens tornàvem a trobar, i les converses, buscant el centre i buscant la llum, i durant 10.000 voltes a coses que val molt la pena de donar-los, vam fer un tros de camí molt interessant, i per tant, més que res et convido jo, ara que he encetat això, a deixar-te una mica d'espai per si tens ganes de seguir el que acabo de tirar.
Joan, gràcies, carinyo, una abraçadeta, ja saps que t'estimo. I a la Dolors no cal ni dir-ho, vaja. Però li dic també, clar, Dolors, sí. T'estimo.
Hola, Dolors.
Ho hem de dir més, que ens estimem i ser més agraïts.
Però és que ha de ser de veritat.
De veritat.
Això que explica el Joan és així, però a mi em sembla que en el lo que ens va unir és que aquestes tres persones es van trobar en un moment on interiorment estàvem en el mateix moment, que era la descoberta de la llum a dintre nostre. I el Joan deia una cosa molt bonica, que el vitrall no existia fins que no l'aixecaves i no passava la llum a través d'ell. I ens emocionàvem cada dos per tres. I la Dolors em va explicar una cosa que m'ha quedat per sempre, que diu, el pas de l'edat mitjana al gòtic és una taula hi ha unes viandes allà parades i que la gent les agafa i les menja amb les mans i veus amb una bota o amb un cossi. I passa al gòtic, on hi ha una taula parada amb estovalles, amb plats, coberts, copes i on es serveixen el menjar amb els plats, on es menja, amb els coberts, on hi ha tot un... Vull dir, és un salt tan gran que és el salt de l'Eglésia romànica que ve de Roma, amb les obertures tan petites, les parets tan espesses de pedra, a unes construccions on el més important són les obertures, és el pas de la llum, ja sigui les rosasses com tots els vitralls laterals. I llavors, perquè aquestes parets que estan tan foradades aguantin, hi ha d'haver-hi els arbotants al costat, cap enfora, per aguantar les parets. I qui va idear tot això van ser els francmaçons, que eren els constructors de les catedrals. I aquesta gent sí que feien entrar. I per què es feien els vitralls? Perquè la llum entrés a dintre, i perquè Déu, també aquesta idea de Déu, era un Déu amic, un Déu que perdonava, un Déu que no castigava, un Déu que estava amb tu.
Estem parlant de la sacralització de la llum, no? La llum,
sí, és la llum. Passa
pel vitrall,
sí.
I recordem Chartres, la catedral,
sí,
de Chartres.
I
no?
La llum a dins nostre, eh?
Exacte, la llum que passa a través...
Això va ser possible per la llum a dins nostre.
Busca...
I a partir d'aquí ens hem quedat amics i amorosos, els tres. Han passat anys, i és exactament igual.
I que mai hi falti aquesta llum i aquest vincle que us uneix. Perquè sí. Parla'ns també del treball que vau fer al memorial.
Bueno, llavors era impossible fer una rosassa per lo costós i per lo impossible.
La rosassa, que és aquesta gran obertura.
Sí, és la gran obertura que hi ha a les catedrals.
Les catedrals.
Sí. I llavors vaig dir, bueno, com que no la podem fer amb vidres, doncs la pintaré. I vaig començar amb els centres, però hi ha diverses coses, vull dir, la relació aquesta de tot. En aquí també vaig descobrir això de l'hermetisme, que ve dels egipcis, que van cremar la biblioteca d'Alexandria, perquè hi havia tota la doctrina hermètica, que la seva frase fundacional diu a dalt és a baix com a baix és a dalt, a fora és a dins com a dins és a fora, un és tot i tot és un. I aquí també el memorial ve a explicar aquest memorial dels humans, aquesta memòria profunda que és de on venim tots. Jo a partir de Sud-amèrica, on jo em vaig trobar, va ser amb el sentiment de fraternitat de tots els que han sigut abans que jo. Jo sóc aquí, però jo no oblido a tots els que han sigut abans que jo. Ni l'arrel del primer arbre, ni el rierol, ni l'aigua primordial. El meu gran anhel és el retorn a l'origen de l'ànima humana, per ser tots un sol amor, una única i eterna vida, i ja està.
I ja està, diu, doncs és molt revolucionari i molt, molt intens, tot el que dius, Fina.
És aquest coneixement hermètic, no?
És tornar a l'origen, carinyos, perquè sí. Estem massa allunyats de tot. La nostra societat és totalment de plàstic i no sap per què, i no sap com, i la gent està perduda d'ella mateixa.
Aquest coneixement, no? Aquest
per això, coneixement, sí, aquest... que som naturalesa. Aquest... Dic, no som natural, som naturalesa nosaltres.
Per això suposo que també és tan important a la teva vida, Fina Serrallonga, no? Aquella finca, aquell cel, no? Aquelles imatges que et fan connectar doncs, amb aquesta autenticitat i amb aquesta espiritualitat, no? Perquè a vegades en aquesta societat, com tu dius, de plàstic, no? Amb aquest ritme trepidant, és normal que a vegades no arribem a connectar amb qui som o què fem aquí. No tenim ni temps.
No, la primera cosa que jo he de donar gràcies a no sé qui és de ser un ésser sensible, perquè si no ets un ésser sensible no t'adones de res. La segona cosa és d'haver viscut l'infantesa al camp, d'haver nascut de la meva mare, d'haver pogut viure aquest món rural, aquesta Catalunya rural, amb els animals, amb la terra. I després... lo de Serrallonga és perquè ella m'ha ensenyat tota aquesta profunditat humana i de la natura, perquè un arbre és un ésser viu i el que hem de fer és pensar i pensar que tot el que nosaltres fem sigui en benefici de tots els éssers.
Afortunadament, Fina, hem de dir que el teu llegat, les teves arrels es mantenen vives, que ara darrerament també hi ha hagut tot un treball de recerca, d'investigació, per recuperar doncs, tota aquesta trajectòria que avui doncs, intentem fer aquest petit homenatge. No?
Recorregut,
exacte.
No? Aquest recorregut.
Escoltem ara Maia Creus, historiadora de l'art i responsable de l'edició i l'estudi dels teus 4 volums, Fina, de Paraules Fèrtils.
Ei, Fina, bon dia des de Sabadell. Escolta, no, jo el que vull parlar de tu és de la meva experiència dels últims anys, de venir a casa teva, a Cadaqués, i quedar-me impactada per la força de la teva veu, la teva paraula, la mirada diàfana i tot el coneixement que ets capaç de desprendre dins d'aquest cos aparentment fràgil, però d'una potència impressionant. Venir a casa teva i parlar amb tu sempre és una experiència inoblidable, perquè ets capaç de, partint de de donar menjar a la miixeta que et ve cada dia a la tarda, acabar parlant de l'arrel del primer arbre o abraçar la Via Làctia o l'abraçada amorosa amb les persones. Tens un coneixement, una saviesa impressionant que t'ha arribat no de la lectura dels llibres, sinó com a experiència teva de coneixement, de meditació,
de
relació amb la natura, amb el món i amb les persones. I de veritat que venir a Cadaqués a casa teva és un peregrinatge que ens agrada a totes i a tots molt i molt. Moltes gràcies, Fina.
Gràcies a tu, Maia. I la cosa és, no solament jo, sinó nosaltres, no? Formar part de la vida, formar-ne part. No solament de la nostra, formar part de la vida de tots.
És que són unes paraules fines, Raquel.
És, sí,
que,
és molt senzill, però
és molt senzill,
costa arribar-hi, eh?
És que,
però,
ja ho diuen, però, no? Que el que és senzill és el més difícil.
Sí.
Si arribar a la senzillesa...
Sí, arribar tenim... a sentir que tu formes part de tot. Que aquell arbre i aquest roser és la mateixa cosa que tu. I la formiga també. I l'altre també. I s'ha de respectar, s'ha de respectar. Mira, a la Índia hi ha un grup de gent que van vestits blancs, que ells, la seva labor en aquesta vida és el cuidado de les aigües ferèstecs, de les bèsties salvatges, i ara no me'n recordo de què més... Però, vull dir, nosaltres som al revés, i dels arbres.
I els arbres.
I els arbres. Ells són amadors i cuidadors. És que nosaltres, en la raça humana, teníem que ser, ho hem sigut durant un temps, cuidadors i amadors de la naturalesa.
Doncs això és el més revolucionari, jo crec que avui dia...
És al revés.
És al revés.
És el destructor.
És que, a més, venim del món rural. És que venim de pagès. Vull dir, passa que la societat s'ha industrialitzat al segle XIX, etc. Però, esclar, diguéssim, nosaltres venim de pagès. Venim
d'aquesta... Ens hem desconnectat.
I la cosa és tornar-hi a anar. El retorn a l'origen.
I l'època medieval, l'època aquesta del pas del romànic que parlava la Dolors i tu... Esclar, també es vivia més al camp, era una cosa...
Totalment.
Totalment, hi havia una altra manera d'entendre.
És abans de l'electricitat,
Per exemple. Sí, 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 és el segle
XIX.
Quan
anaves a cavall, quan encara la jornada era la jornada, quan el lligam a la terra era el lligam a la terra.
Hi havia uns ritmes que anaves al ritme de la natura. O sigui, no hi havia rellotges, no hi havia...
No hi havia temps, no es pagava el temps. Ara us explicaré una cosa, que a Agramunt van arreglar la iglesia d'allà a la plaça, i hi havia una porta que hi havia uns hexàgons, i estava bastant malmesa. I llavors ens van avisar en el fuster del poble, i van dir, bueno, sí, home, fàcil, agafarem... Eren hexàgons fets amb unes fustetes, Van dir, bueno, doncs farem el mateix tipus de fusteta, a veure quantes en falta, 263. Vale, 263, iu, arriben amb les 263 i es posen allà a fer els hexàgons. I se'n donen compte que no hi havia manera de que quedessin, perquè un sí, l'altre nota... havien tallat cada fusteta a la mesura, per exemple, 12,1, 11,8. Clar, perquè a més ho tallaven amb la serra de mà. Per això et deia que els Compagnons de France, que són els que reparen les catedrals, amb les mateixes eines de l'edat gòtica, amb les serres per serrar la pedra,
per això el Joan encara els vitralls, la feina de vitraller encara es fa amb les mateixes eines.
Amb les mateixes eines.
Que és el plom i el vidre i tallar el vidre, no? Bàsicament.
Sí, sí.
Doncs mira, ara també que parlem d'utilitzar les mateixes eines, les alumnes de l'escola Sant Muntada també han viscut l'experiència de crear i de també doncs, recrear part de la teva obra arran de l'exposició que es va fer al MACBA. Escoltem el professor, el Xavi Núñez, que és qui doncs, els va acompanyar i els va assessorar en tot aquest projecte, i també alguns d'aquests alumnes.
Hola, Fina. Tu no em coneixes, però jo et conec a tu profundament gràcies al projecte que vaig desenvolupar quan et van fer l'exposició al Magma de Soc totes les que he sigut i dir-te que moltes gràcies per ser en aquest univers. Gràcies a tu he pogut aprofundir en mi i en la meva art i acompanyar els nens i nens de l'escola Sant Montà a aprofundir en el seu i en aquest art conceptual que tant descobrim als 70 a través teu, tan valenta, que trenques amb aquella academicitat que hi havia en el teu entorn, en un Sabadell també que surt d'un moment molt obscur. I per tant, agrair-te la teva tasca i les que encara estem aquí, seguim amb tu, vale? I ens agrada créixer a través del teu record, de la teva obra i continuar construint aquest Sabadell que jo tant estimo i que sé que tu també estimes, i aquest Cadaqués que compartim i que espero que algun dia passegem juntes.
M'agrada quan ens vam enterrar en palla.
A mi em va agradar també quan ens vam enterrar en palla, però i quan feien boles de palla i tot això.
Bé, Fina, doncs aquí, a la teva evolució, de les totes les que han sigut, els a Muntada van ser més. Van ser les alumnes de 3, 4 i 5 anys que durant tot un curs et vam investigar i aprofundir la teva acció des de les 70 fins a l'actualitat.
A mi m'agrada avui també, a part d'això, doncs fer art i fer aquelles coses amb les fotos.
I a mi em va agradar dibuixar amb la cançó.
Oh, doncs a mi em va agradar la natura morta. Us en recordeu, de la natura morta?
Sí.
Encara ens recollim, oi, de la natura morta?
Sí. Fer obra d'art amb la cançó de la Fina Miralla i el Xevi.
Què t'ha semblat? 3, 4 i 5 anys, eh? Molt petitons.
Sí.
Encara et recorden.
Hi ha hagut molta gent, petitona, i també molta gent jove, que és clar que no coneixia, perquè em sembla que a la gent els dilluns era gratuït per tots els estudiants al MACBA. I Xavier, gràcies, el més important és que t'hagi servit a tu com a persona. Que bé. Bueno, me n'alegro molt, moltes gràcies per les teves paraules.
Una abraçada també al Xavi, que també
sí.
Doncs,
és també
un artista, narradora de contes, també activista. Seguim perquè se'ns acaba el temps i t'hem de fer un parell de preguntes,
sí,
però suposo, Fina, perquè quan t'escoltem, que jo crec que tots ens quedem, esperem que els nostres oients també gaudeixin, encantats, dona la sensació que has tingut una vida plena, no? Que has viscut en plenitud i que has recollit, no?, tot allò que has anat sembrant.
Sí, sí. Vaig fer una peça a la Fundació Miró, una Nadala, que es deia Fina sembra que uns altres ja recolliran. I era una bala d'ordi i amb un nen Jesús a dalt, i era el segle de la llum, o sigui, des del solstici hivernal, que la llavor ja està dins la terra, fins al solstici d'estiu, que ve la collita del cereal. És que nosaltres venim del cereal, el cereal és l'aliment de la humanitat, el dia que falti, la humanitat se'n va fer punyetes.
Ja ho haig de dir, ja sé que això ara... I després del cereal, quan es recull el cereal, després es planta la mongeta del ganxet.
Veus? I es va fent. I es va fent.
Això, que no deixi, no?, de conrear. Doncs, perquè necessitem aquesta llum, una mica d'esperança, Fina, per acabar aquesta entrevista.
Sí.
Precisament quan marxa, no?,
exacte,
doncs aquesta llum, quan tenim aquesta foscor, malalties,
quan
el dol,
baixos.
Quan estem això.
Quan estem baixos, quan
bueno,
estem dalt.
L'has de trobar dintre teu. No hi ha altra recepta, no hi ha altre camí. El camí és cap endins. Perquè quan tu trobes el teu ésser i estàs en pau i ell és lluminós, lo de dins i lo de fora s'iguala completament.
Doncs amb aquest missatge, sí, jo crec, sí, Josep... Que...
Els hermètics ja ho diuen, sí, a dins sempre... és a fora, com a fora és a dins.
És la llum, no? És la llum al principi.
Sí,
que
la també... teva vida, has de trobar el teu ésser...
al principi
i tant,
era la...
Si no, et moriràs i tornem-hi una altra vegada que no hi hem arribat. Bueno.
Al principi era la foscor i després va ser la llum, no?
Sí, sí. És que la llum és a dins.
Fina, gràcies per totes les que has sigut. Gràcies per aquesta alegria de viure, per compartir, per obrir-nos casa teva, sobretot.
Per Cadaqués, estem a Cadaqués.
Sí, de res, de res, ja podeu venir quan vulgueu.
I escolta, per acabar, sí, recomana'ns i presenta tu l'última cançó que has triat i per què l'has escollit.
Bueno, l'última cançó és la Mercedes Sosa, que també ens va deixat. I aquesta dona sí que és una veu extraordinària i que transmet el sentiment i que transmet tot.
Doncs
I bueno, i també li demanem si ens recomanes algú per vindre a compartir algú, alguna persona, una, dues o els que vulguis, per venir a compartir també l'alegria de viure un dia d'aquests. Això sí, ja serà Sabadell en principi.
Mira, ara s'ha m'ha il·luminat la cervetina. Hi ha aquesta persona que es diu Manel Costa, que és el president de la Fundació Arts, que és gràcies a ell que s'han editat les paraules fèrtils.
Oh, i tant, el Manel Costa, que havia sigut president de Belles Arts.
Que havia sigut president de Belles Arts.
Exacte.
Que té l'empresa del Grafitzet. I,
un clàssic, bueno, també.
Pues jo li estic molt agraïda, perquè si sense ell no hagués sigut possible fer-ho.
Ens ho apuntem, Raquel.
Ens l'apuntem.
I ara aquest... anem a donar un voltet per Cadaqués.
Anem a dinar.
Sí?
Home, si ja tinc...
Que ja és hora.
Ja és hora, ja és hora.
A viure.
Perquè, a viure, a viure.
Perquè també em fa molta gràcia, sí, que molta gent et pregunta. Ja no pintes, Fina, i tu què dius?
Jo dic, estic en un moment de la meva vida que no foto res. M'ha costat molt, eh? De veritat, eh? M'ha costat molt, perquè jo no parava, no parava, no parava.
Ens ho creia.
Pues ara em desperto i no m'aixeco del llit. Bueno, potser m'aixeco a fer el pipí, no? Però després hi torno. I dic, ara... És una època de la meva vida que no faig res.
Ja has fet molt, gaudeix-la.
I a més hi ha una cosa que també és aquesta expressió, que ara és quan comences a pintar molt, en el fons.
Ah, sí, representa que sí. Ara és pels altres, ja.
Exacte.
Tota la meva obra és per vosaltres.
Gràcies per la teva generositat.
Gràcies a vosaltres.
Una petó.
Petonàs.
Un petonàs, Fina, i una abraçada també. Moltíssimes gràcies a tot el Departament Tècnic de Ràdio Sabadell per fer possible, doncs, avui aquesta alegria de viure des de la distància, i també a la Bea Aguilar i també al Toni González i a l'Uriel García des d'aquí, des de Cadaqués. Moltíssimes gràcies i ens retrobem la propera setmana, això sí, des de l'estudi 1 d'aquesta casa.
Si no creixerà en la balança, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera, amasa sin cantera. no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha. ¡Ay! Qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa.